Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, són les 7. Estem a mitjans de maig i moltes persones ja tenen la mirada posada en les vacances. Cada any, en iniciar aquests dies de descans, moltes famílies decideixen deixar les seves mascotes en centres d'acolliment o bé directament se les emporten de vacances, però molts altres són els que recorren a l'abandó. L'any 21-22 es van detectar més de 140.000 casos d'abandó a Espanya. Per molt que en els últims anys les xifres d'adopció augmentin, les d'abandó es mantenen. Tots sabem d'alguna persona a la qual ha recorregut aquests mitjans, ja sigui per vacances, ventrades inesperades, poca economia o bé conducta de la mascota. Espanya es posiciona en el número 1 d'Europa amb major taxa d'abandó d'animals. És molt important ser conscient del que el comportament i del que comporta fer-se amb una mascota. Adoptar de manera responsable i assumir totes les necessitats dels animals ha de ser primordial en el procés d'adopció. Fa falta ser més persona i buscar solucions. Canviar la conducta de les nostres mascotes si fos necessari acudir a un especialista i veterinari i posar-los un xip. Hi ha una cosa que està ben clara. Ells mai ens abandonaria. Ells mai ho farien. Soc la Montse Rodríguez i això és La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts anem a saber quin temps ens espera les properes hores, tot i que almenys a la ciutat de Barcelona plovia fa uns moments. Demà dimarts tindrem un temps semblant al d'avui, amb precipitacions força persistents, encara que menys abundants al vessant nord del Pirineu i amb alguns xàfecs de tarda cap al nord-est de Catalunya. També es mantindrà el vent, tant el mestral com la tramuntana. I quan al trànsit anem a saber què està passant hores d'ara, recordem que ara mateix estem en plena rua per la ciutat de Barcelona dels jugadors del Barça celebrant el nou títol de Lliga. No sé si això afecta o no a les principals vies. Ens ho expliquen des del Servei Català del Trànsit, l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara algunes afectacions, per exemple, en el cas de la T11 a l'altura de Reus, sentit Tarragona, hi ha un tram de retencions per un accident que hi ha hagut aquí en aquest punt, i passa mateix també a la C55 a la zona de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet, on hi queden aturades en els dos sentits de la marxa després d'un accident d'aquesta tarda. Pel que fa a volum de trànsit, en tenim encara, per exemple, a l'autopista P7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, o a Sant Cugat, en sentit Girona, la C58 i la C33 amb molta lentitud, des de Montcada cap al Nus, cap a Barcelona, i també, evidentment, les dues rondes en sentit Besòs. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. Parlant de rues, d'aquí un moment connectarem amb el Víctor Navarro, el nostre company d'Esports Cope, per saber què és el que està passant als carrers hores d'ara, als carrers de Barcelona, amb aquesta rua, que per sort, creuem els dits, no plou ara i s'està, bueno, doncs, en plen funcionament. Després ens ho explica d'aquí a res, però abans us parlarem de la situació actual del comerç minorista. Ho estem parlant al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, i parlarem del futur del comerç que passa, òbviament, per la confluència física i digital. Ens ho explica tot això la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus. 10 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Manresa, en Carrer San Cristóbal 11 y en Badalona, Carrer Torrent Valmayor 66-68. También en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Ven al balneario de Panticos a disfrutar de su maravilloso entorno natural, de sus aguas termales, del confort de sus hoteles y de su excelente gastronomía. Regálate salud y prueba los nuevos tratamientos del balneario del Quiñón. Este verano, ven al balneario de Panticos y vívelo. Encuentra las mejores ofertas en panticos.com.
No hay nada más satisfactorio que ver a más de 7.500 familias sonreír al recuperar su vivienda. En Desokupa creemos en la importancia de tener un lugar seguro y cómodo al que llamar hogar. Y nos enorgullece haber ayudado a tantas familias a recuperarlo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llama al 93-494-3540 o entra en desokupa.com y te ayudaremos.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també Campus Femení Barça Academy Sport. Informa-te'n a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
De dilluns a divendres, Momentos... amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
El comerç de proximitat a Barcelona gaudeix de bona salut, tot i que ha de plantar cara a amenaces evidents. Problemes per anar a Barcelona en cotxe o la competència de les grans plataformes online. El consum aguanta al centre de la ciutat de Barcelona, sobretot gràcies a l'efecte turisme tan important per la ciutat. Yolanda Bernal, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda. Sí, és el diagnòstic que fa en Gabriel Jané, que és el president de Barcelona Oberta. Les xifres confirmen que les vendes es mantenen, però el que sí ha canviat són els resultats. Motiu, ningú no s'escapa als efectes de la inflació i de l'encariment pràcticament de tot.
Tots patim les conseqüències d'aquests augments dels costos i moltes vegades això perjudica els marges. I també les conseqüències de les despeses, perquè paguem molt més de llum, paguem molt més de lloguer, i en definitiva tots els costos o les despeses inherents a l'explotació d'un establiment doncs han pujat d'una manera importantíssima.
Les coses van relativament bé, però hi ha assignatures pendents. Una és la mobilitat. Entrar a Barcelona en cotxe és una missió impossible i això fa perdre clients. Potencials compradors que viuen fora de la ciutat deixen de venir i opten per altres opcions amb més facilitats.
Tenim una mobilitat a Barcelona molt complicada i això fa pues, que els visitants que tenim de l'àrea metropolitana o de fora de Barcelona doncs, cada vegada tinguin més difícil el poder arribar al centre de la ciutat com a conseqüència d'aquestes polítiques de mobilitat que hi ha tan restrictives per part de l'Ajuntament de Barcelona. I això no deixa de ser un inconvenient.
I una altra assignatura pendent. Com normalitzar l'augment de les vendes online, sobretot arran de la pandèmia? Gabriel Jané reconeix que aquesta via no es pot ignorar, però posa en valor la compra física en la botiga de barri perquè té, diu, un valor afegit.
L'experiència de compra que dona la visita en una botiga doncs acaba tenint molta força. Sí que és cert que tots ens agrada comprar online, però moltes vegades comprem online perquè ja hem tingut una experiència de compra d'aquella marca o d'aquell producte en la botiga física. I per això és important que tots els comerços tinguin això que se'n diu l'omnicanalitat, no? Que tinguin la botiga física i també l'oportunitat de comprar online.
Està clar, Yolanda, que l'experiència de comprar la botiga de barri no es pot comparar amb la compra a través d'internet, que és molt més freda. Hi ha molts comerços centenaris a Barcelona que les han vist de tots colors i que estan fent molts esforços per sobreviure.
Exacte, i és el cas de la guanteria Alonso, que està al carrer Santa Ana de Barcelona i que es va inaugurar l'any 1905. La Victòria és la tercera generació de la família que es posa al capdavant. La idea va ser del seu avi i amb els anys s'han anat adaptant als nous temps. Ja no venen només guants, sinó també mocadors o ventalls a l'estiu. La Victòria s'estima la botiga com si fos una filla.
I llavors va passar, el meu avi era fabricant, el meu pare, i després és més fàcil vendre'ls, no? Llavors ens va donar l'oportunitat de quedar-nos-ho i, bueno, ens ho vam quedar. I, bueno, estic molt contenta. Sí, jo sempre dic que tinc un nen, un nano que ja és gran, i una nena, que és la botiga, no? I la botiga l'estimo molt.
Doncs la Victòria reconeix que sobreviure no és fàcil. L'única manera és que la gent entri a la botiga i compri. No és viu només de tenir un comerç centenari i un aparador molt fotografiat.
Ah, sí que m'ho notat, jo era client de què? O gent, què passa? Ja han passat 6 anys. Ai, jo era client de la Montserratina. Perdona, un guanat pot durar 6 anys, però un croissant dura 5 minuts. I en 6 anys no has menjat un altre croissant? Que t'has aventat ara que han tancat la Montserratina? Client no ho ets. Perquè un pot ser client que ve 2 cops a l'any. Però si vens cada 6 anys, és un client una mica rata. Què vols que t'hi digui?
La Victòria, com molts altres propietaris de botigues de tota la vida, de botigues de barri, reivindiquen aquest valor del comerç de proximitat molt més proper al client, i això és un valor afegit.
Yolanda Bernal, gràcies.
Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
7 de la tarda, 10 minuts, i a la Linterna COPE al carrer. Ara mateix sona així.
Montse, estem a la rua ara mateix, estem baixant al carrer Numància, agafem el carrer Berlín, anirem directes cap a París, moltíssima gent animant amb càntics, la plantilla del Barça supercontenta, hem vist a Koundé, Pedri llançant les seves dessuadores per l'afició, és una festa enorme, la policia està desbordada i ara estem per més o menys per meitat de la rua, hem d'arribar, com sabeu, a Arc de Triomf, així que tothom que ens escolti, estem ara mateix Numància en Berlín i arribarem cap a Arc de Triomf, no sabria dir-te entre les 8 i les 9, però potser s'endarrereix una mica més. Així que qualsevol que vulgui veure, els jugadors i les jugadores, que també se l'han...
Efectivament, rua de campions i de campiones.
Han de fer aquest trajecte.
Bueno, estem perdent la comunicació, és normal, hi ha molta gent al carrer, ara mateix seguint aquesta rua del Barça, dels campions i les campiones. Estarem en contacte amb Víctor Navarro, el company d'esports, però anem ara amb una mica de publicitat i després, atenció, parlarem amb en Sergi Tor de com serà la nova formació professional i les futures sortides que tindrà. I també parlarem amb una professora d'FP, que és la Isabel Gelabert.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Avui a COPE Catalunya i Andorra ens interessem per com serà la nova FP que ha aprovat el govern central i que ja entrarà en vigor el proper curs. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
L'objectiu, imagino, que serà transformar l'actual model d'FP en un sistema únic que faciliti millor l'accés a una ocupació de qualitat pels joves i també que s'ajusti a les demandes del sector empresarial.
Sí, sobretot en aquest cas hi ha una combinació d'interessos dins del grau mitjà i superior, també fer mòduls més curts, acreditats i acumulables, una mena com un màster, no? Perquè el que s'ha de fer amb els estudis de la formació professional és que s'adiquin també a les necessitats del mercat laboral. Per exemple, l'any passat a Catalunya tant els cicles d'informàtica com també auxilis d'infermeria van ser els més demandats i va haver-hi en aquesta casa persones que es van quedar fora. Aquí també hi ha una altra dada que ha de preocupar el sector tant educatiu com també polític. política a Catalunya, i en l'ho han vingut reiterant en diverses oportunitats amb aquest espai, i és aquest 17% d'abandonament escolar que hi ha a Catalunya, per cert, 3 punts més que la resta d'Espanya. Per això, dins de la preinscripció de la formació professional, tenen actualment preferència els estudiants de quart d'ESO i de primer de batxillerat. A Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, han parlat amb la Maria, que viu a prop de Blanes i que està molt contenta amb la seva elecció educativa. La jove, al cap i a la fi, tenia un gran dilema que afecta a milers d'estudiants, especialment quan es troben matriculats a ESO i a primer de batxillerat, i és: què és el que m'agrada, què faig, on vaig? Preguntes que són de molt difícil resposta, i amb la qual tothom ja ha tingut amb aquest sistema educatiu una mica que plantejar-se-les, no? A Maria li agradava molt el treball manual i finalment va veure un cicle de fabricació mecànica i de mecatrònica industrial que li va agradar molt i es va apuntar. Herrera, en Cope, explicava com s'havia trobat, doncs, aquest cicle que li agradava.
Perquè no sabia què era el que buscava exactament i no sabia ni si existia el que jo volia. Llavors un dia vaig estar a casa i mirant, i vaig trobar aquest cicle, que era un cicle que gairebé no es veu. No. I vaig tenir la sort que al costat de casa meva, a Blanes, és on el feien.
Per cert, la mecatrònica industrial és el que estudia el manteniment d'equips electrònics o el desenvolupament de sistemes. La Maria és una mestra estudiant de la FP Dual, fa 1.000 hores de pràctica a una empresa i valora tan positivament aquesta eina i aquesta experiència de la FP Dual que ja té feina quan acabi el curs a l'empresa on fa les pràctiques.
Entres de ple, diguéssim, a lo que és l'ofici. Perquè si fas tan poques hores de pràctiques o no en fas cap, realment tu no saps si és el que t'agrada, el que no t'agrada, o com es treballa de veritat, per veure de veritat. Aquí ja ho hem estat parlant i quan acabi l'any vinent, ja, en principi, si tot va bé, em quedo aquí.
Per tant, una bona notícia, no?, i una bona història la de Maria, que ha trobat a feina a l'empresa on fa les pràctiques. També una defensora de l'FP Dual, que s'intensificarà amb la nova formació professional a Espanya, és Georgina Comas, cofundadora i directora del centre d'FP Comastec, la qual ha estat a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra. Georgina Comas explicava, en aquest cas, les avantatges d'aquest tipus d'ensenyament.
Sí, sí, totalment. És recuperar la figura de l'aprenent, que tanta falta fa, sobretot a empreses, almenys del sector industrial, que és el que jo conec, però falta ofici, no? Falta persones formades en ofici. Llavors es tracta d'això, de poder recuperar aquest ofici, però que també aquests estudiants, doncs, puguin tenir una remuneració econòmica, puguin tenir unes condicions com toca, i que les empreses estiguin alineades amb els centres de formació per tal de que l'alumne tingui la formació que toca, no?
Per tant, doncs, la seva essència de l'FP Dual és recuperar aquella figura de l'aprenent, no?, però en aquest cas amb unes millors condicions laborals i reglades. I també, per exemple, hem escoltat aquí a la cadena COPE al llarg del dia d'avui la veu una miqueta dels empresaris, un sector que reclama una millor especialització laboral. Per exemple, Manel té una tapisseria, a Lleida únicament en queden 3 a la ciutat, i reclama a COPE Catalunya cursos de formació.
Una de les prioritats per mi ha de ser que falte formació o centres formatius, perquè la mà d'obra qualificada s'està perdent i no hi ha pintors, no hi ha paletes. Llavors tot això s'està perdent, és un problema molt important.
Una demanda empresarial des de fa dècades. Recordem que la formació professional pel curs que ve a Catalunya oferirà un total de 170.000 places amb 8.129 que són noves. Hi haurà la creació de 273 grups i es contractaran 700 nous professors que s'incorporaran a una plantilla que ja supere els 9.300 docents. Escoltar la veu del professor també és important de cara a la nova formació professional que es vol adequar a les demandes laborals.
Avui parlem amb la Isabel Gelabert, que és professora d'FP. Senyora Gelabert, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Com serà exactament aquesta nova FP, tal i com la coneixem avui? Com canviarà? Quins són les novetats?
A veure, el que volen... Bueno, ja fa uns anys que des de la formació professional ha anat creixent com en diferents àmbits, no? Certificats de professionalitat, els cicles formatius, l'acreditació de competències, i tot ha anat cap a la formació professional. I s'ha volgut, aquesta és la intenció, doncs, que crear aquesta llei, que el que està ajudant és a crear com uns nivells de formació, de graus de formació professional, des d'un primer nivell de microformacions fins a l'especialització que serien ja els cicles formatius, de grau mitjà o de grau superior. És una mica aquesta, o sigui, és amb la idea, com diu la mateixa llei, no, de que sigui un tren de via llarga i que les persones s'hi puguin apujar quan ho necessitin i abaixar-s'hi quan ho necessitin per seguir cap a la formació professional, professionalitzadora, el més específica i el més ajustada al que es demana des de les empreses.
Abans escoltàvem els empresaris que demanen tenir millor mà d'obra preparada, no? Que hi hagi més cursos formatius.
Està bé, és que justament això, que, clar, com que tenim molts cicles formatius, hi ha moltes famílies professionals, però que és veritat que a vegades la formació professional, doncs, per acabar-se d'ajustar al que demana una empresa, al que demana una entitat, doncs necessita coses, formacions més concretes, més aquestes microformacions, aquests certificats de professionalitat que donen més pes a aquella formació que cal. I és evident que si és formació professional, doncs ens hem d'anar doncs, adaptant a l'àmbit professional, a l'empresa i a les entitats.
Quan es parla d'FP dual, de què estem parlant?
Doncs que hi ha una part de la formació que l'alumnat la fa directament a l'empresa. Sí? És a dir, hi ha una part que la fas en el centre educatiu, però una part important es fa en l'entorn laboral ja específic, que va una mica més enllà de les pràctiques perquè l'alumnat doncs, té una cobra pel fet d'estar fent aquestes pràctiques ja lligades amb el món laboral.
Hi ha possibilitats també de que hi hagin dobles graus i internacionalitat, tot i que aquest objectiu encara no es pot fer, no? Aliances entre els campus de professions i qualificacions estrangers i els centres espanyols, no? Sobretot amb els francesos.
Sí, això encara està una mica... Clar, tot està per engegar i al final... Clar, sobre el paper, diguéssim, no, el paper que diem ho aguanta tot, no? I després ho hem d'això transformant el que realment es pugui fer i es pugui tirar endavant, no? Però això és el que es vol avançar, evidentment, en la internacionalització, buscar cap enfora, perquè és el que dona, no? El que dona també la solvència del sistema, no? Que no només siguem una comunitat europea, que siguem també amb la resta d'estats i que sigui compatible amb tots els estats de la Unió.
Professora, quin és el perfil de la gent que estudia FP? Jo sempre ho dic que abans, quan no valies pels estudis, et deien, bueno, pues a FP, no? És allò de que els losers tots anaven a la FP, però gràcies a Déu tot això ha anat canviant. Estem parlant de nois, de noies?
Depèn de les famílies professionals. Hi ha famílies professionals en què doncs, hi ha més noies que nois, hi ha famílies professionals, no?, que tenen més tirada els nois que les noies. Sí que s'ha notat un canvi. Jo fa uns 20 anys que estic donant a l'AFP.
Déu-n'hi-do.
I en els 20 anys, de l'AFP, home, hi ha hagut una modificació. Per exemple, es nota amb que ha baixat l'edat de l'alumnat que està fent formació professional. Per què? Perquè fins fa uns anys molta gent que entrava a la formació professional era gent que ja era en el món professional i que buscava una manera de formar-se més en el seu àmbit. Ara com ara ens trobem doncs, que cada vegada més doncs, amb nanos amb 16 anys volen tenir l'opció de seguir el seu itinerari formatiu com a alternativa al batxillerat perquè és una altra via d'accés a la universitat o una altra via per arribar als 18 anys i després seguir la teva formació, com vulgui.
Cal recordar, professora, que a Espanya hi ha més de 10 milions de persones que no tenen acreditades les competències adquirides per l'experiència, no? Per això existeix el grau C, no?, que atorga aquest certificat professional.
Clar, que ja fa uns anys que es fa tot el procés a Catalunya, el tema d'aquí, almenys d'acreditació de competències, i que se segueix fent, i és veritat que és un sector, hi ha molt sector que encara no està regularitzat professionalment o que formativament, no? Que no té una regularització gràcies a la seva experiència, però això s'està avançant i aquesta llei entenc que vol resoldre aquesta situació, també.
Abans comentàvem amb el company Sergi Tor que també hem de parlar del professorat, no? Són 170.000 places més pels professors. És una dada important, no?
I tant, sí, clar, tot el que hi hagi de plaça de professorat serà benvinguda perquè la formació professional, i ara parlo com a professora, necessitem de més recursos de persones, sí, a la formació professional, perquè està creixent molt en els darrers anys, això que deies, no?, que la visió que hi ha de la formació professional doncs va millorant, no?, anant millorant any rere any. Clar, això vol dir molta més persones a la formació professional, vol dir que es necessiten recursos d'atenció a tot l'alumnat que ens arriba, tant, de diferents itineraris i especialment de l'alumnat més jove, sí, que necessita d'una orientació, d'un seguiment, com ha tingut fins aleshores, no? Fins als 16 o fins als 18 anys.
Uh-huh. Abans escoltàvem també, en el reportatge que ens feia el company Sergi Tor, que, bueno, jo li deia això, que cada vegada les empreses diuen que demanen millor formació, sí, i que és veritat que es nota que manca mà d'obra de professions que han existit de tota la vida, no? Des de sabaters fins a, no sé, fusters, que això està desapareixent.
Sí, i això és una realitat, i això, bueno, a veure com ho acabem d'això també. Jo entenc que gran part de les formacions aquestes i de graduar, no, en aquests 5 nivells ha d'ajudar en aquest camí, sí? Que no només siguin els cicles formatius com a formació professional, sinó que quan parlem de formació professional parlem de tota la formació, no, que va encaminada en això, i per tant donarà cabuda també a aquestes, no, aquests oficis, no, seria, no, d'això que sempre han quedat com de banda i que costa més, no, de trobar mà, que és veritat, no?
Així
és. Tenim moltes dificultats.
Doncs ens alegrem que hagi canviat aquesta imatge de la FP, que els centres d'FP oferiran dobles títols de cicles en 3 anys i cursos de màster, i avui hem volgut parlar amb la professora d'FP, ja porta 20 anys i encara li queda molt, l'Isabel Gelabert, i li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres a la cadena COPE. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Las 7 de la tarde, 26 minutos, llega un momento importante, el momento de los amigos de la Mutua. Te hacen una pregunta. ¿Tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad? Mira, pues llámales y les dices dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firmes!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
I ara el que farem és conèixer quina és l'última hora informativa més pròxima amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs a aquesta hora els bombers estan treballant en un incendi que crema a Peralada, a l'Alt Empordà. Hi ha 23 dotacions dels bombers treballant. El foc ha començat molt a prop de les instal·lacions del camp de golf i la tramuntana que bufa a la zona no està ajudant. Els bombers es concentren sobretot en el flanc esquerre, que és el que està actiu. S'ha hagut de protegir una granja de porcs que està molt a prop. Una quarantena de tractors han sortit ja de Lleida i Tarragona, van de camí a Saragossa, per protestar demà davant de la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. És la segona tracturada en qüestió d'una setmana. Els pagesos denuncien la mala gestió de l'aigua que està fent la Confederació de l'Ebre i que els està afectant, diuen, directament. I l'Ajuntament de Manresa ha decretat 3 dies de dol oficial per condemnar l'assassinat d'una veïna, una dona de 31 anys que estava embarassada. Aquest matí han detingut a la seva parella. En un primer moment no es van detectar indicis de criminalitat, però els informes forenses diuen el contrari.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, Yolanda.
Fins demà, que vagi bé.
I I ara l'última hora esportiva. I aquí tenim l'Albert Díaz, company d'Esportscope. Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda a tothom. Un dia molt esportiu, en aquesta jornada festiva pels culers, veritat?
Efectivament, fa un moment connectàvem amb el company Víctor Navarro perquè es troba als carrers que ara mateix estan plens a vessar de gent que estàs seguint les dues rues, la de les noies i dels nois, no?
Sí, és una rua conjunta, una rua que ha sortit vora les 6 de la tarda des del Camp Nou, està recorrent alguna de les principals artèries, carrers de la ciutat de Barcelona, amb final a l'Arc del Triomf, que algú podia pensar, podia ser al revés. Bé, sí. Al final han volgut començar des de l'estadi i acabar també en un lloc emblemàtic de la ciutat, com és l'Arc de Triomf. Van per París amb Calabri, em diu el Víctor Navarro per línia interna. No podem tenir aquesta comunicació amb ell, però ens està escoltant i ens serveix informació puntual del que està succeint ara mateix el company de la redacció d'Esports Habitual de la informació del Futbol Club Barcelona. Tot en una jornada on encara cueja per part de l'Espanyol el derbi, perquè recordem que l'Espanyol està molt pendent del que dimecres dictaminarà el comitè de competició després d'aquesta invasió per part d'uns indesitjables, alguns que es diuen seguidors del conjunt blanc i blau, a invasió quan estava celebrant el Futbol Club Barcelona sobre de la gespa aquesta 27a Lliga. La LFP, la Lliga de Futbol Professional, juntament amb l'Espanyol, analitza les imatges i ja et dic que es presenta denúncia a competició, però també antiviolència. I el tercer gran argument de la jornada és el Girona, que està pendent avui, Montserrat, del Betis-Rayo Vallecano, que juga a les 9 de la nit. És el partit que tanca la 34a jornada de Lliga Primera. Atenció, que si el conjunt madrileny guanya, farà caure el Girona de la 7a plaça, posició europea, plaça de conference.
Molt bé, estarem pendents de tot el que passi Albert Díez i Víctor Navarro d'aquí a una estona. Intentarem connectar perquè entenem que amb tanta gentada
Òbviament.
És bastant complicat aquesta connexió.
Efectivament, és qüestió de tot això, de les ones, de les xarxes, de l'acumulació de dades, de l'acumulació de gent, però el que és important és que transmetem directament amb el teu altaveu la informació del que succeeix als carrers de Barcelona, en aquesta rua dels campions i les campiones de Lliga.
Així és. Més informació a Esports Copi i després connectarem, com dèiem, amb Víctor Navarro. Gràcies, que vagi bé, Albert.
A tu, Montserrat, un petó, una abraçada, que vagi bé.
I d'aquí a un moment en parlarem amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que, atenció, reclama que es treballi ja a la següent pla de Rodalies. Per què? Perquè han fet un estudi en el que parlen que les incidències de Rodalies han fet perdre més de 520.000 hores de feina, segons dades de la Cambra de Comerç. Ens explicarà la seva directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç, l'Alicia Casart.
Y ahora, una buena noticia de Iberdrola. ¿Te gustaría que las compañías más importantes se preocuparan más por la economía local? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, encarga el 90% de sus compras a compañías españolas. Muchas de ellas pequeñas y medianas empresas. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
L'enclavament ferroviari de Gavà, a causa d'un incendi d'un quadre de senyals, torna a posar en relleu els dèficits a la xarxa ferroviària catalana, derivats principalment de la manca de finançament per part de l'Estat. La falta d'un ferrocarril eficient a Catalunya no és només un problema en un context d'emergència climàtica, sinó que té un impacte negatiu en la competitivitat de l'economia. És per això que la Cambra de Barcelona posa en marxa una campanya per denunciar la manca d'inversions en infraestructures a Catalunya per part de l'executiu central i quantificar quina és la seva afectació en el territori. Avui en parlem amb Alicia Casart, que és la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casart, bona tarda.
Bona tarda.
Sota l'eslògan "Reclamem el dèficit", la corporació denuncieu diàriament els greuges d'inversió que pateix Catalunya i les seves conseqüències sobre l'economia i les persones, oi, Alicia?
Sí, efectivament. Bueno, això s'ha anunciat just ara, però bueno, de fet la cambra porta molt de temps fent una feina molt continuada de seguiment d'inversions en infraestructures, particularment des del Gabinet d'Estudis d'Infraestructures. I bueno, ja fa un parell d'anys, una mica més, es va fer una quantificació de tot el que és el dèficit acumulat en el que seria el concepte d'estoc d'infraestructures a Catalunya, al nostre territori, que, atensant les dues administracions, vam estimar uns 45.000 milions d'euros.
Fins al 2030, no?, per ser pal·liat.
Sí, exactament. Vam fer un càlcul al promig anual el que s'hauria d'anar invertint per arribar a cobrir aquest dèficit entre el 2019 i el 2030, efectivament.
Un dia, bueno, quan va començar tot plegat, vaig fer una editorial que parlava de que fins i tot hi ha empresaris de Barcelona que ja miren molt el currículum per si vius fora de la ciutat per aquest tema, no?, de que no arribis a puntual, de que no arribis a la feina, etc.
Bueno, això, en particular, aquesta qüestió de si els empresaris miren currículum sota aquesta òptica, jo no en tinc constància. No en tinc constància perquè no treballo en aquesta àrea, en aquest tipus d'avaluació. Però sí que puc dir, des del punt de vista tècnic, no?, purament d'infraestructura, que els usuaris de Rodalies porten pagant molt i llargament pel dèficit d'inversió que hi ha a la nostra xarxa. D'això no hi ha cap dubte.
Vosaltres heu quantificat les hores, no?, que han perdut els usuaris de Rodalies per culpa de les incidències. Quins són aquests números?
A veure, depèn del període que agafem. Amb les estimacions que hem fet, hem anat agafant una selecció d'incidències de Renfe,
sí,
no totes, sobretot aquelles ben acotades pel propi operador, que a través del Twitter comuniquen el punt d'inici de l'avaria o de la incidència i el punt final, el temps de retard derivat d'aquesta afectació, i bueno, avaluant amb el nombre de passatgers estimats en aquestes franges horàries concretes d'incidència, doncs hem anat fent les sumes i, bueno, clar, surten números molt elevats, tenint en compte només, perdó, anava a dir, les incidències de tipus d'infraestructura,
sí,
o de vàries lligades amb trens, no pas les incidències derivades de vandalismes o d'atropellaments, no? Aquesta altra categoria l'hem deixada de banda. O sigui, hem anat a fixar una mica el focus en el que és responsabilitat directa o de l'operador o del gestor.
Sí.
I, bueno, les xifres són, entre gener i abril, aquests mesos extrems compresos, doncs hem avaluat un total de més de 480.000 afectats, desplaçaments. En hores perdudes equival a prop de 230.000, 228.000, i, bueno, clar, punt i a part mereix la incidència a Gavà, no? Perquè, clar, per primer cop tenim una incidència que afecta a una porció de línia molt important i diverses línies regionals dia rere dia rere dia, per la qual cosa això acumula. Llavors, la primera setmana, que va ser, evidentment, la més caòtica i el que l'operador no va respondre en l'acte a la situació, amb el canvi d'horaris, etcètera, doncs tenim que durant aquesta primera setmana de maig la incidència a Gavà, doncs, va implicar uns 375.000 desplaçaments, van quedar afectats, i en hores, doncs, tenim un ordre d'hores superior a les pèrdues dels primers 4 mesos de any, perquè som gairebé 300.000 hores. I, en fi, podria dir més números. Sí que ara estem reduint els impactes de la incidència a Gavà, perquè l'operador està, mica en mica, incrementant freqüències en determinades franges horàries. Avui han anunciat que en determinades hores més punta han ficat ja un quart tren per hora, i, bueno, en fi, anem fent aquí sumes i multiplicació.
És trist, Alicia, escoltar, per exemple, que el Ministeri de Transport admet que hi ha masses incidències a Rodalies i que no els hi agrada, però que asseguren que, com el gruix d'aquestes incidències són culpa de factors externs a la infraestructura, doncs mira, no?
Bueno, clar, ells diuen que hi ha tota una porció d'incidències que estan lligades efectivament atropellaments, i un altre punt a vandalismes, i després hi ha la incertesa, i això és el que ens preocupa a cambra particularment, d'aquestes incidències que estan directament lligades, que són les quantificades per nosaltres, o a infraestructura pròpiament que falla, o a trens amb els que hi ha, o descarrilaments, o avaries, o bueno, el que va passar amb el Lleu la setmana passada, crec que va ser.
incendis directament. Clar, llavors, quan entrem en aquest terreny, no sé si el Ministeri pot treure's la responsabilitat en aquest sentit.
I la Generalitat, què hauria de fer? Perquè clar, hi ha una manca d'inversió total, no? I això afecta el benestar social de la població i l'impuls de l'economia d'aquí, de casa nostra.
Sí, la Generalitat té la responsabilitat, diguem, és l'administració que té la competència de gestió dels serveis, no? Dels horaris. Clar, en aquest sentit, hi ha d'haver, per una banda, una fluïdesa en la comunicació i també en l'exigència a l'operador, però, clar, en aquest sentit, també la Generalitat no està en una posició senzilla perquè estem en un entorn de contractual entre operador i ens competencial, en aquesta Generalitat, que és qui li ha de dir què ha de fer, amb quina qualitat de servei, etcètera, doncs clar, l'entorn contractual està incomplet, està deficitari perquè no hi ha un contracte programa de fet, perquè aquest contracte programa depèn molt directament de la concreció de la quantitat de diners que hauria de passar al govern central, a Generalitat, per gestionar el dèficit d'explotació. Hi va haver una reunió i un compromís a finals de l'any 2021, al novembre, sí, l'última reunió de la Comissió Bilateral, però no hi ha hagut més progressos en aquest sentit.
És al·lucinant. És al·lucinant que en ple segle XXI estigui passant això, que les infraestructures són les que són, que no hi ha vies alternatives quan un tren s'espatlla. És horrorós, sobretot pels que patim això dia rere dia, no? I un cop pots dir-li al teu jefe, a la teva empresa, mira, que hi ha retards, dos també, però a partir de tres o quatre, clar, ja la cosa es complica,
Sí, arriba un moment que sí, sí, efectivament.
És un cachondeo.
La repetició d'incidències, repetició de retards per tant d'un treballador, ja, sí, potser arriba un moment que la flexibilitat o la compressió,
certament,
la compressió potser s'esgota, no? No sóc empresària jo, no puc jutjar, però sí que segurament sí, hi ha aquest risc.
Sí, sí.
El que també voldria assenyalar és que sí que és cert, quan el Ministeri de Transport diu que s'està invertint, sí que és cert que està, de moment, ben arrencat en quant a licitacions i adjudicacions, inicis d'execució del pla de Rodalies actualment vigent. Clar, llavors, estrictament des d'aquest punt de vista, sí que hem de dir que el pla de Rodalies està en marxa. La qüestió és que encara no s'han fet, o no ha tocat fer, o no s'estan fent, d'acord amb programa, les inversions necessàries perquè realment comencem a veure un canvi total
en
el règim del funcionament de la xarxa i dels trens. Llavors, la situació és complicada perquè per als usuaris la paciència està esgotada de fa temps, però d'altra banda, clar, des del Ministeri diuen que estan fent ara els deures, però clar, portem 20 anys en el que no
aguantant.
S'han fet els deures en absolut. I podem mirar cap endavant i considerar que estan per venir obres que seran claus per millorar la qualitat de l'operació, del servei, els temps de recorregut, les freqüències. Però, clar, això significa que hi haurà en els pròxims mesos i pocs anys que estan per venir moltes obres, una gran quantitat d'obres. El que ens preocupa des de Cambra és com gestionaran el gestor de la infraestructura i el propi operador, tot això que se'ns ve a sobre. Perquè si ara mateix estem com estem, el que ens preocupa és això. Saps? Llavors, voldríem fer una lectura positiva en el sentit de que hi ha perspectives, efectivament, de que seguiran les inversions, però com ho gestionaran és el que ens preocupa i és el que volem veure.
Tocarem fusta, aviam què és el que passa. Avui parlant amb la gent de la Cambra de Barcelona, que ha posat, com dèiem, en marxa la campanya Reclamem el dèficit, per denunciar aquest dèficit fiscal i com la manca d'inversió a Catalunya, dèiem abans, afecta el benestar social de la població i, òbviament, l'impuls de l'economia. Alícia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bueno, ara sí, canviarem totalment de tema a la linterna. Deixarem els problemes amb la Renfe, amb Rodalies, I ens enfoquem al que passa en el dia d'avui, a banda de la Rua, òbviament, on el Barça està celebrant aquest campionat de Lliga. Avui comença la festa del cinema. I volem saber qui pot accedir i com fer-ho per comprar entrades més econòmiques. Comença avui i estarà fins quan? Ens ho explica la Pilar Sierra, que és la directora general del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya.
El cáncer de ovario es una enfermedad que carece de métodos eficaces de cribado, por lo que su diagnóstico es tardío en el 70% de los casos. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, queremos recordarles a todas las mujeres que han recibido un diagnóstico de esta enfermedad que los profesionales sanitarios están a su lado para ofrecerles recomendaciones y consejos antes, durante y después del tratamiento. Desde Ahora Contigo, una campaña impulsada por la Alianza MSD AstraZeneca dentro de su iniciativa Desde Ahora Yo.
Campaña de carácter orientativo y divulgativo. No debe someterse a tratamientos ni seguir consejos sin dirigirse antes a un profesional sanitario. No puede interpretarse que el contenido de esta campaña puede sustituir al diagnóstico realizado por un profesional sanitario. Ante cualquier duda respecto a su contenido, por favor, diríjase a su profesional sanitario.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. Y unos paneles solares increíbles.
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
La festa del cinema torna aquest dilluns i fins dijous amb entrades a 3,50 € per totes les pel·lícules de la cartellera. Avui és un plaer parlar amb la Pilar Sierra, que és la directora general del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya. Senyora Sierra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quines ganes de que arribi la festa del cinema, tot i que el que ens agrada el cinema, cada dia és una festa, no?
Sí, i el que volem també és a tots els que us agrada el cinema donar-vos aquest regal i aquesta festa, que és oferir-vos les entrades a 3,50 € i també de pas intentar recuperar aquests espectadors que encara no han tornat a les sales i que tornin a agafar l'hàbit.
On estaria el problema, Pilar, de que hagi caigut aquests espectadors a les sales? A banda de la Covid, òbviament, costa que la gent torni al cinema? Han fet mal les plataformes?
Està costant que acabin de tornar al cinema tots els que venien abans. És veritat que a mesura que passen els anys 20, 21 i 22 anem doblant els espectadors dels anys anteriors. Hi ha hagut un parell d'anys en què hi havia com un desordre a l'hora d'estrenar les pel·lícules, o bé s'estrenaven directament a les plataformes o bé tenien, bueno, menys, es quedaven menys a la sala de cinema, i tot això ara ja s'està ordenant una altra vegada i confiem en que, si no aquest any, l'any que ve tornem a assolir els espectadors que teníem abans de la pandèmia. El cinema és un hàbit cultural que no s'ha de perdre i que no es perdrà.
Estem parlant de la 20a edició d'aquest esdeveniment, que es va celebrar per primera vegada el 2009 i que espera superar les dades de la darrera edició, la de l'octubre del mes passat, oi?
i esperem superar-les perquè el tarannà és més positiu i bé, sobretot oferir als espectadors aquesta oportunitat de continuar venint a les nostres sales.
Uh-huh. Avui escoltàvem, ho va anunciar en un acte electoral el president del govern, el Pedro Sánchez, que va dir que cinema 2 euros els dimarts per la gent més gran de 65 anys. Què li sembla?
Doncs aquesta iniciativa és una iniciativa que ja fa anys que treballem en el si de l'Associació de les Sales de Cinema i s'ha fet en algunes comunitats autònomes i bé, és molt interessant per recuperar efectivament a una part dels espectadors que no han tornat de la pandèmia, que és la gent gran, i també un estímul per totes aquestes persones perquè segueixin venint a les sales de cinema.
Uh-huh. És que estem parlant de que la cultura és importantíssima en qualsevol societat i el cinema és cultura.
I tant, el cinema és cultura, el cinema cura, el cinema et permet després començar com a passarel·la per altres activitats culturals, perquè efectivament és l'activitat cultural més accessible des del punt de vista econòmic. Dona molt valor, també valor econòmic als negocis que estan al voltant. És cultura, és comunitat, és innovació, té molts aspectes per ser un punt important per a la nostra societat.
I tant que sí. Bueno, estem parlant d'aquesta festa del cinema que dura des d'avui fins al dia 18 de maig. Entrades a 3,50 euros, però hem de dir que, Pilar, si sapiguéssim tot el que costa, tot el que hi ha darrere d'una pel·lícula, ens semblaria fins i tot poc, no?, el preu que paguem.
De fet, és per això que només es pot fer de manera puntual, perquè la distribució de les entrades, el preu que es paga per una entrada serveix, per una banda, per pagar el distribuïdor que li paga el productor, per pagar els costos fixos dels cinemes, de l'energia, els sous i salaris. També hem de pagar els drets d'autor, vull dir que del preu d'una entrada, si posem el preu de 6,5, que és el preu mig de l'any passat, el cinema com a tal es quedaria a 2 euros i poc. Uh-huh. Vull dir que per això aquesta iniciativa que la impulsem i que estem molt contents de poder arribar a la 20a edició, es pot fer puntualment, no es pot fer tots
òbviament
els dies.
Per poder beneficiar-nos d'aquest descompte, d'aquesta festa del cinema, els espectadors, com ens hem d'acreditar?
Si hem d'anar a la pàgina web, els espectadors que són majors de 14 anys i fins als 60, per donar-nos d'alta a la web i amb aquesta acreditació anem a la sala o bé comprem directament les entrades a la web dels cinemes o bé ho comprem a taquilla i ensenyem l'acreditació. Mm-hmm.
Quantes vegades podem anar a veure una pel·lícula?
Les que vulgueu. Vull dir, bueno, cada entrada és per una sessió, però bé, millor anar a veure una altra diferent.
Molt bé. Bueno, si parlem de pel·lícules, n'hi ha tantes, Pilar, no?, que destacar una és Quin dit em tallo, que no em faci mal, no?
No, jo no puc destacar una. Hi ha moltes, està a la nota de premsa, hi ha pel·lícules espanyoles, hi ha pel·lícules d'altres països, pel·lícules europees, pel·lícules més romàntiques, més d'acció. Tenim una miqueta de tot, com sempre. El cinema pues, és un ventall molt gran i per accessible a tothom.
La màgia del cinema, tant de bo, tornem a tenir aquestes dades bones pel bé de tothom i no hi ha res com veure una pel·lícula a una sala de cine. El so, la imatge i aquella sensació, tot el ritual, no?, que comporta anar al cinema.
I tant, i dedicar-se el temps a un mateix. O sigui, és estar allà i estar només posant l'atenció en una cosa, perquè això et fa descansar també.
Efectivament. Bueno, doncs aprofiteu des d'avui fins dijous, entrades a 3,50 euros per veure totes les pel·lícules de la cartellera i, com bé deia la Pilar, també amb un objectiu que és el de revertir la caiguda d'espectadors a les sales. Pilar Sierra, directora general del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, moltes gràcies i ens trobem a qualsevol sala de Catalunya, que n'hi ha haver-hi, n'hi ha moltes.
I tant que sí. Moltes gràcies.
Gràcies, Pilar. Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els usuaris més veterans de les línies del Vallès, dels ferrocarrils de la Generalitat, segur que es recorden dels històrics trens Granota. Es van retirar fa 27 anys, un d'ells s'ha restaurat i ara tornarà a funcionar com a tren turístic alguns caps de setmana entre les estacions de les Planes i fins a Sabadell, Rubí o Terrassa. El primer viatge turístic del tren Granota serà aquest diumenge, veritat? Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Així és, el tren farà els primers trajectes oberts a la ciutadania el proper diumenge 21 de maig i el 4 de juny amb l'objectiu d'oferir un viatge en tren de mitjans del segle XX. El Marc Rodríguez és el tècnic de gestió de patrimoni històric i recintes de preservació qui ens explicava abans de res el perquè del seu tan característic nom, el Granota.
Aquest tren va ser batejat com a Granota per la seva fisonomia. Té dos fanals principals que estan situats al costat dret i esquerre de la testera que li donen una configuració com els ulls de l'animal, de la Granota. I col·loquialment els viatgers posen nom davant el tren Granota. A més del seu color verd característic que feia que bueno, encara més que tingués aquest caire de semblança a l'animal.
Un tren que va fer l'últim viatge el 22 de juny de 1996 i el Marc, de fet, ens ha explicat el seu recorregut i per tal de tornar-lo a posar en funcionament també s'ha fet un seguit de modificacions.
Aquest tren feia el servei suburbà de Barcelona fins a les poblacions de Terrassa i Sabadell. Eventualment feia algun tren fins a la Universitat Autònoma o Sant Cugat. Tècnicament, el tren està en el seu estat d'origen i l'únic que s'han fet són les modificacions d'adaptació a la normativa de seguretat actual. Aquesta ha sigut tant a nivell tècnic per la seguretat del seu manteniment i de la seva circulació, però sempre preservant l'essència històrica d'aquest material.
Un trajecte que a més tindrà aquest recorregut els dies que surti a circular.
Ell farà els diumenges que surti, farà Rubí les Planes Terrassa, Terrassa les Planes Sabadell i Sabadell les Planes, és les Planes Rubí. Aquests són els sis trajectes que farà els diumenges que circuli.
En definitiva, un tren que es posa en funcionament amb aquest objectiu d'apropar la ciutadania al patrimoni històric i al qual es podrà accedir amb el propi bitllet de ferrocarrils on els usuaris podran pujar i baixar del vehicle a cadascuna de les estacions intermèdies. Montse.
Mar Porto, gràcies.
Gràcies.
Aquí arriba la linterna a COPE Catalunya i Andorra. Ja saps que la linterna continua amb Ángel Expósito i tota l'actualitat del dia d'aquest dilluns, dia 15 del mes de maig. Els dies passen volant, el temps passa volant, com també ho està fent l'actualitat, almenys al carrer. Una festa entre tanta mala notícia. S'està celebrant la rua del títol del Barça com a campió de Lliga. I hem estat molt pendents i encara ho estem veient les imatges. Ha estat un plaer acompanyar-te. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i que sàpigues que si vols més informació a través de cope.es i les nostres xarxes socials estaràs puntualment informat. No t'ho perdis, eh? 24/7, cadena COPE. Salutacions, una abraçada ben gran i continuem amb la programació de la COPE.
Catalunya i Andorra.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617 789 859.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
¿Sabíais que el 80% de los españoles comparten preocupación? Llegar a final de mes. Si no estás en tu mejor momento económico, debes conocer a Área Jurídica Global, abogados especializados en la cancelación de deudas para familias y empresarios. Confía en expertos tus problemas económicos y vuelve a respirar tranquilo. Abogados en toda España. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
Cataluña y Andorra.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.